L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, quines converses tens pendents? Carme Brit, psicòloga, coach, benvinguda, ben retrobada, Carme.
Hola. Sí.
Aquesta pregunta, tu la fas a clients, clientes, pacients?
Sí, és una pregunta que és important i que moltes vegades fora d'aquest context es fa poc. Llavors, moltes vegades, justament darrere d'aquesta pregunta, s'amaga molta informació que ens permet, diguéssim, treballar temes d'ansietat, temes de desequilibri emocional, i per tant és una pregunta necessària.
Sí, també ho és, de necessària, per la Bet Costa. Benvinguda, Bet.
Hola.
És important aquesta pregunta?
Sí, és una pregunta, com deia la Carme, clau, important, perquè també parla de la qualitat dels nostres vincles, de la seguretat que podem tenir en els nostres vincles. Si tenim potser moltes converses pendents, potser es dona el cas que no hi ha la suficient seguretat en aquestes relacions per poder parlar del que necessitem, expressar parts nostres, posar-les en joc en aquesta relació. Per tant, el nivell o la quantitat de temes pendents que tinguem en els nostres vincles més profunds parla de la seguretat, de la profunditat, de la proximitat que hi ha en aquests vincles i en aquestes relacions.
La Bet Costa és directora de l'àrea de constel·lacions familiars de l'Institut Gestalt de Barcelona. La Carme Pujol també ens acompanya. Carme, benvinguda.
Hola, un plaer.
Sí. Què en penses de la pregunta? Quines converses tens pendents?
Uf, quines converses tinc pendents. Suposo que qui més qui menys en tenim unes quantes. Unes converses pendents, sabem que són aquelles que si les tinguéssim seria bo. Sabem que són aquelles que són necessàries, que val la pena tenir-les, però que sovint tenim resistències, no? Ens incomoden, ens generen emocions desagradables i per això justament són pendents, no? Perquè les anem postergant, perquè sovint és incòmode enfrontar-te en el que tot el que significa, doncs, les emocions que sorgeixen, el canvi en el vincle i tot el que posa en joc a mantenir aquesta conversa, oi?
Les converses pendents ho poden complicar tot. Per una conversa pendent pot ser que uns amics de tota la vida deixin de ser-ho. Ara bé, realment eren amics si no són capaços de solucionar el punt fosc que ha quedat entre ells? Diu l'especialista en relacions interpersonals Ferran Ramon Cortés que pot ser que l'altra persona no vulgui quedar amb mi perquè és conscient de l'episodi que a mi em va molestar. Per qualsevol nimietat com la que acabem d'esmentar, els amics poden deixar de ser-ho. I no parlem només d'amics, una conversa pendent en una família pot embolicar-ho tot, diu el psicòleg Joan Quintana, que una sola conversa pendent en una família o en una organització altera les relacions dels seus components. Les converses pendents generen la sensació d'estar desaprofitant alguna oportunitat. Les converses pendents, diu també en Joan Quintana, a qui ara escoltarem, tenen l'origen en les expectatives no expressades, en el fet d'esperar dels altres una resposta que moltes vegades nosaltres no hem concretat en una demanda i que, per tant, són expectatives secretes i ocultes per l'altra persona. Però el temps no repara les desavinences, només les engrandeix.
Miguel Milurà. La rancúnia és la caixa d'estalvis de la maldat.
L'expectativa que jo tinc que passi alguna cosa, que em tractin d'una forma determinada i que l'altre no ho ha fet. Però és que l'altre no ho sap, perquè no li ha demanat. Això és molt... entre germans, entre parelles, amb els fills. Jo tinc una expectativa de que ell que em digui o que faci alguna cosa, aquesta expectativa no s'ha donat, o al revés, o hi ha hagut un dinar familiar, o hi ha hagut una reunió, jo esperava que tu diguessis alguna cosa quan jo vaig dir allò, jo esperava que tu em responguessis i no ho vas fer-ho, i jo no dic res, l'endemà arribo amb la cara llarga, l'altre no sap què passa, tampoc diu res, el segon dia no ens diem res, el tercer no ens diem res, i a partir d'aquí es va generant un desencontre que és energètic, se sent, i a vegades ja arriba un punt on la conversa es va configurar com pendent i bueno, comencem a tindre comportaments que un podria pensar, com sabem que una conversa és pendent, no? Pues perquè hi ha conductes d'evitació, evitem trobar-les, hi ha reaccions vegetatives, suem, ens posem nerviosos, tenim una taquicàrdia momentània, de cop contestem tots els correus, menys aquests tres correus, i sempre diem que no tenim temps, però sempre són els tres. I això ens van avisant de que allà es va configurant lo pendent. I lo pendent, pues, és algo que és com una ferida que va en augment, fins i si no s'allibera, pues, acaba fent una ferida gran, que a més fa mal.
I tot pot començar, com ens deia el psicòleg Joan Quintana, a qui escoltàvem, tot pot començar, Carme Brit, amb una expectativa. O sigui, tan sols amb la nostra expectativa de què ens hauria de dir l'altre o de com s'hauria de comportar l'altre.
Sí, perquè moltes vegades en les relacions el que succeeix és que esperem, d'aquí l'expectativa, i suposem que l'altre, doncs, ha de prendre la iniciativa i ens contestarà tot allò o ens ha de portar la conversa cap a on nosaltres volem. Però, clar, hi ha el problema de que si no s'explicita, doncs aquesta distància, tal com molt bé explicava en Joan, es va fent cada vegada més gran. I fixeu-vos de que el que succeeix amb aquestes converses pendents és que acaben fent molt de soroll en el nostre cap, en el nostre món emocional i, tal com deia en Joan, amb aquestes conductes vegetatives que es traslladen al cos. Per tant, fixeu-vos, una cosa de simplement és una conversa, l'impacte que pot tenir en nosaltres és molt gran i també en el sistema, perquè no oblidem que no estem nosaltres aïllats, sinó que aquest impacte també, diguéssim, s'escampa com si fos una gota d'oli a la resta de l'entorn.
Sí, quin és l'impacte que pot tenir en el sistema, Bet Costa?
Clar, parla de la cultura que tenim en el nostre sistema familiar. Totes les famílies tenim una cultura, tenim una consciència de temes dels quals es pot parlar, d'opinions de les que podem tenir, fins i tot d'emocions que podem sentir. Llavors, moltes vegades, si tenim opinions, si tenim creences, si tenim voluntats que entren en conflicte amb les que s'espera del nostre llinatge, del nostre sistema familiar, això pot donar peu o pot generar aquestes converses incòmodes. Llavors, l'impacte més gran que pot tenir, de nou, és que crea espai, crea distància. En lloc de jo poder-me mantenir en contacte en la relació amb les meves persones properes i poder aportar aquestes parts noves que també serveixen per engrandir la consciència del meu sistema familiar, el que faig és reprimir-les, les congelo, no les poso en joc. Llavors, hi ha parts meves que jo no puc posar en la relació amb els meus familiars o amb els meus vincles més propers. I crec que aquest és potser el perill més important que poden tenir, no? Les converses pendents que ens separen, generen distància en lloc d'apropar-nos.
Després ens donaràs alguna clau o alguna eina que ens pugui ser útil? Clar. Per gestionar aquestes converses pendents, molt bé. Bé, i del que s'ha dit fins ara, Carme Pujol, què hi vols afegir?
Sí. Mira, jo m'agradaria afegir que, a part de les expectatives que comentàveu i que estic totalment d'acord, jo crec que hi ha molts, molts motius pels quals posterguem les converses, no? Per quals tenim converses pendents. I és terreny d'emocions desagradables com poden ser les pors, les inseguretats. És a dir, jo potser puc aplaçar una conversa perquè em fa por el que l'altre pugui pensar de mi, o perquè penso que no servirà de res, o per no fer sentir-lo malament, o perquè senzillament no sé com dir-ho, o inclús perquè penso que és l'altre qui s'hauria de donar compte del que ja i que fos ell o ella qui inicia la conversa. És a dir, hi ha molts, molts factors que poden suposar i que poden motivar aquest aplaçament de les converses. Per tant, primer, crec que és molt connectat també amb la nostra intenció, és a dir, per mi és important quan anem a fer aquest abordatge d'aquesta conversa pendent, tenim molt clar què volem, quina és la nostra intenció per poder explicar, per poder demanar, perquè com dèieu també per aquí, és que a vegades demanem coses que són poc clares i per tant generem confusió. Per tant, si ens aclarim internament què vull jo aconseguir d'aquesta conversa i només aquesta claredat interna, perquè jo a vegades puc pensar, vull mantenir aquesta conversa i me n'adono que el que vull és que l'altra persona em doni la raó. O vull que se senti culpable pel mal que m'ha fet. O vull senzillament baralla. A vegades passa que si sóc conscient a mi mateixa i amb un exercici d'introspecció, me n'adono que potser aquella conversa pendent no és tan, entre cometes, honesta com m'imaginava. Per tant, només el fet de connectar amb la verdadera intenció em pot ajudar, em pot clarificar. I a vegades, inclús, fent aquest exercici intern, jo penso que hi ha converses que es resolen una mica soles, sí? Perquè potser te n'adones que potser allò no era tan important o potser que vas tenir més responsabilitat de que et pensaves i fa que encari aquella conversa d'una manera molt diferent a si no hagués fet aquest exercici previ de connectar amb la intenció de la conversa.
Tornant al començament, Carme, tu series partidària de que féssim una llista cadascú de nosaltres de les converses que tenim pendents?
Home, jo crec que és un acte de responsabilitat, és a dir, vulguis que no, quan nosaltres mantenim, o sigui, quan tenim aquest soroll intern, no sempre hem de pensar que el soroll ve de fora, sinó que de vegades també ve de dins, i el fer aquest llistat ens proporciona consciència, claretat, i ens obliga a analitzar, i fins i tot et diria, Gaspar, fer la llista per escrit, no mentalment, sinó que quan posem sobre el paper doncs aquelles coses que estan pendents de resoldre, doncs també les visualitzem i ens permeten posar més claretat i més llum en la foscor que a vegades suposa tenir aquesta conversa pendent.
Recordo que no fa gaires mesos el psicòleg i antropòleg Josep Maria Fericla ens explicava en aquest programa com ell comptava amb la possibilitat, o sigui, està bé de salut, afortunadament, i tot està bé, però compta amb la possibilitat que demà no hi sigui. I, per tant, mira cada dia què és el que té pendent.
Jo penso que això és un acte de responsabilitat. Per què? Doncs perquè nosaltres no venim amb data de caducitat, com els iogurts, amb la qual cosa no sabem en quin moment marxarem, i tenir la tranquil·litat espiritual de que no hi ha coses pendents fa que la teva vida també sigui més lleugera. És a dir, contra més converses pendents tens, la motxilla pesa més. Pensa que, a més, es relaciona molt amb la vida emocional. És a dir, a part de la intenció que deia la Carme Pujol, hi ha un tema que jo crec que la llavor de moltes converses pendents és la por. És a dir, com gestionem aquestes emocions. I, per tant, el prendre consciència és identificar ja quines converses pendents, és poder veure quines emocions associades hi han, i, per tant, és poder anar deslligant el nus i fer-los responsables. I, d'altra banda, també és important, i m'agradaria posar-ho sobre la taula, de que la conversa no depèn només de nosaltres. És a dir, nosaltres podem tenir molta intenció, podem tenir doncs molt bona gestió emocional, però la conversa és amb una altra persona o amb unes altres persones. I de vegades també el que estigui pendent depèn de la voluntat de les altres persones. Que això també és un element que hem de tenir en compte. No tothom està amb la mateixa disposició.
Sí, Carme Pujol, com contemples aquest altre element, la disponibilitat o no de l'interlocutor o interlocutora?
A mi em sembla fonamental això que esteu dient. És a dir, a vegades, diguéssim, hi hauria com uns mínims, no? per començar, per dur a terme una conversa pendent. I per mi, dins d'aquests mínims, és primer conèixer també l'estat emocional tant teu, si tu estàs predisposat i si estàs en condicions d'afrontar aquella conversa que pot ser incòmoda, i també la de l'altre, l'estat emocional de l'altre. Perquè a vegades nosaltres, com deia la Carme, estem molt preparats, veiem que tenim les eines, ens veiem capaços, però veiem que l'altra persona no està en un estat per sostenir aquella conversa. I sovint, a vegades, doncs, com que l'empantem una mica, no? I volem forçar aquella conversa quan l'altra persona, de manera verbal o no verbal, ens està dient que no està preparada. Per tant, és molt, molt important tenir en compte quin és l'estat emocional, tant teu com de l'altra persona, també tenir-la en un lloc adequat, no tot qualsevol conversa es pot tenir en qualsevol lloc i de qualsevol manera. El canal de comunicació per a aquesta conversa no és el mateix tenir una conversa per WhatsApp, que per e-mail, que amb la presència. És a dir, són molts factors que s'han de tenir en compte.
Sí, no? Per anar bé, la conversa suposo que hauria de ser cara a cara, no?
Sí, efectivament. Sembla que m'hagis llegit el pensament, Carme, perquè justament estava pensant això de que moltes vegades les converses pendents, com que aquesta por està present, doncs s'amaga a sota del canal. I, per tant, utilitzem canals com poden ser el WhatsApp, com poden ser un e-mail o com pot ser fins i tot una trucada, per no afrontar i no agafar, doncs, el toro per les banyes i poder dir, escolta'm, anem a parlar d'aquesta situació que esdevé incòmoda probablement per ambdues parts. És a dir, i aquesta és una forma que habitualment, doncs, quan has trobat el moment adequat, el lloc adequat, pot ser molt interessant de dir, escolta, tenim un tema pendent que és incòmodo per ambdues parts, per tant, ens situem en situació d'igualtat i, per tant, podem encetar aquesta conversa d'una forma més fluida.
Sí,
no?
També pot ser que s'hagi tot plegat degut a un malentès, que hi hagi un distanciament degut a un malentès, però que la persona que creu que té una conversa pendent no sigui conscient, no tingui tota la informació. Suposo que en aquest cas, com a coach, Carme Brit, recomanaries començar posant el tema damunt la taula, preguntant, no? Més que afirmant, és que tu em vas fer això o...
Evidentment, és a dir, primer s'ha de generar un context de seguretat psicològica, de confiança, i que permeti poder construir. Si anem allà a fer retrets, què passarà? Doncs que l'altre, quan vegi que nosaltres ataquem, o al revés, què farem? Defensar-nos. I, per tant, allò serà improductiu, no tindrà cap mena de conseqüència desitjada. Per tant, és molt important el enmarcar aquesta conversa d'una forma que diguéssim, estigui alineada amb el nostre objectiu final i amb el que volem aconseguir. Llavors, això és fonamental.
Sí. Carme Pujol?
Absolutament, sí, totalment d'acord. Més enllà de la intenció, és el canal, el suport, la manera, posar en joc, jo crec que per això són converses incòmodes, perquè hem de posar en joc elements que no tenim sovint a l'abast, o almenys a la pràctica, ens el sabem a la teoria, parlar assertivament, empatitzar, però aquests són conceptes que intel·lectualment ens els sabem, però quan tenim realment una conversa pendent, els hem de posar en joc. I veiem que la pràctica no és tan senzill com la teoria. Llavors, tot això ho hem de treballar i ens hem d'entrenar. I jo animaria molt a mantenir aquestes converses pendents, perquè realment, com deies tu també, Gaspar, a vegades hi ha molts malentesos. I els malentesos sabem que es van fent grans i grans i grans, i si s'aturen abans, doncs molt millor, perquè a vegades hi ha conflictes que ja han arribat al punt de no retorn. A mi m'ha passat això a vegades a organitzacions, veure que hi ha gent que és que no es poden parlar unes a les altres, i potser els hi preguntes, i fins i tot no se'n recorden que quin va ser, si és que va haver algun detonant. No se'n recorda ni tan sols de per què hi ha aquest conflicte. I potser, potser l'origen va ser un malentès. Compte, també a vegades rumors, comentaris que no són directament de tu amb l'altra persona, sinó doncs això, no? Pròpiament rumors, valoracions externes, i tot això, quan abans ho solucionem, millor. Per tant, abans que la pilota es faci més gran, mantinguem converses que potser són una mica incòmodes, però que no necessàriament han d'arribar a conflicte. I això també és una altra cosa que m'agradaria apuntar. A vegades associem conversa incòmoda amb conflicte. I sovint el conflicte el connotem d'una forma molt negativa. Vull evitar el conflicte i, per tant, evito la conversa. I no necessàriament és així. Si jo sé mantenir la conversa pendent d'una forma adequada, primer, no ha d'haver-hi per què conflicte, i segona, el conflicte pot ser un terreny magnífic perquè d'aquí la relació i el vincle s'enforteixi, perquè vol dir que ens coneixem més, sabem com ens sentim, què necessitem, i des d'aquí el diàleg pot ser més profitós i enfortir el vincle. Vull dir, no necessàriament ens ha d'espantar la paraula conflicte, que crec que això passa bastant.
Marcel Proust. Determinats records són com amics comuns. Saben fer reconciliacions.
Avui, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, quines converses tens pendents amb Carme Pujol, Carme Brit i Bet Costa? No sé fins a quin punt la Bet Costa, com dèiem, és directora de l'àrea de constel·lacions familiars de l'Institut Gestalt de Barcelona, té la formació en biologia, és doctora en biologia, la Bet Costa.
Sí.
I un dia ja li vaig preguntar quina, que és curiosa aquesta evolució, crida l'atenció des de fora.
Sí, vaig formar en biologia, vaig estudiar biologia a la universitat i després vaig entrar en el món de la investigació, jo em vaig especialitzar en el terreny de la genètica, de la biologia molecular, en uns anys on tot el tema del genoma era molt candent, no? Hi havia l'ovella d'oli, s'estava clonant el genoma humà o s'estava seqüenciant tot el genoma humà i era un tema que estava sobre la taula i a mi m'apassionava. I vaig entrar a treballar i a fer una tesi doctoral en un centre d'investigació. Treballava amb unes mosques molt petitones que es diuen Drosophila melanogaster, que són la reina de la genètica, i tot i que va ser uns anys de molt aprenentatge, hi havia alguna cosa en el món científic que a mi em resultava pesat i feixuc. I, com diria el Joan Garriga, un dels meus mestres en el terreny de les constel·lacions familiars, la vida tenia uns altres plans per mi. I gràcies també a la maternitat vaig necessitar posar ordre, aclarir-me, i vaig descobrir el món de les constel·lacions familiars, que també estudien, igual com estudiaven al seu moment en el laboratori, el que passa de pares a fills, però en un altre context, no en un context tan molecular o tan de laboratori, sinó en un context psicològic, emocional i espiritual. I a mi no em deixa de sorprendre anar veient, no?, cada dia amb les persones que acompanyo el que arriba a passar de pares a fills o el que heretem del nostre sistema familiar,
sí,
que
també,
és molt més gran.
També converses pendents? Tu
per
veus
descomptat.
Això en el dia a dia?
Sí, converses pendents, conflictes, com deia abans la Carme, patrons de relació, parts que podem posar en les relacions o no les podem posar. Llavors, tot el que no ha estat resolt en el nostre sistema familiar, nosaltres ho heretem. I això també crea un camp, un marc en les nostres relacions on tot això ho posarem en joc.
Per exemple, secrets de família.
Per exemple.
Secrets dels nostres avis. Com ens poden afectar?
Sí, ens afecten en la nostra capacitat de vincular-nos. Tot allò que sigui un secret vol dir que és algo que ha estat exclòs, no ha tingut el permís de ser mirat, de ser parlat, de ser expressat, fins i tot de ser sentit en el sistema familiar. Llavors, els que venim més tard, per una necessitat que tenim de pertànyer en el nostre sistema familiar, imitem, heretem aquestes conductes, aquests patrons, aquestes emocions i, per descomptat, també aquests secrets. Per tant, moltes vegades en els sistemes familiars hi ha secrets en quant a, per exemple, la sexualitat, en quant a la vida, en quant a la mort, i tot això ho heretem i ho actualitzem en les nostres relacions. Llavors ens costarà poder parlar d'això, poder viure-ho amb tranquil·litat, poder-ho expressar en els nostres vincles, i sí, ho heretem.
Sí,
ho
fa heretem. La sensació, no sé què en pensa la Carme Brit i la Carme Pujol, que ara hi ha temes sobre els quals és més fàcil parlar, no? I, per tant, no hi hauria d'haver tantes converses pendents.
A veure, sí, però Diguéssim, hem avançat amb alguns temes perquè han deixat de ser tabú i, per tant, doncs, es poden mostrar d'una forma més explícita. Tot i així, jo crec que segueixen havent temes que són molt profuns i que a vegades estan fins i tot lligats amb malalties físiques. És a dir, que hi han patrons de temes emocionals que acaben cristal·litzant amb temes físics. Et sentia absolutament embadalida com parlaves, Bet, i m'ha recordat un llibre que no m'agradaria compartir, aquesta Este dolor no es mío.
Sí.
No sé si tu... Bueno, jo el vaig llegir i em va impactar molt, no? Perquè una mica, diguéssim, coses que ens han... o sigui, que ens estan passant a nosaltres en l'actualitat, doncs les lliga amb temes del passat.
Transgeneracionals.
Ah, exactament, no? I de vegades això, quan ho pots portar a consulta i ho pots, diguéssim, la persona té una forma de veure-ho a través d'una constel·lació familiar, a través d'aquesta representació, hi ha gent que no té aquest domini de les constel·lacions, però aquesta representació, el poder-ho veure, és com els hi proporciona aquesta informació per entendre i dir, i sí, poder fer el lligam i dir, ah, ok, això lliga amb això, i per tant ara té sentit, i per tant en aquí acabo de trobar la resposta a allò que no entenia del que passava. M'agradaria completar aquesta intervenció ara, meva, amb que el que no sabem ens ho inventem. I què passa? Quan es genera aquesta distància que abans parlàvem, es van creant com forats, com espais, val? I aquests espais, com que no sabem, perquè no tenim el contacte amb l'altre i no estem parlant, què és el que està passant a l'altra banda, ens ho inventem i l'omplim. Per què? Perquè des del nostre cervell necessitem tenir omplert, doncs, aquesta mena com de formatge de gruyère, i per tant el completem, però en el nostre criteri, i no sempre és coincident amb l'altre.
Totalment d'acord.
Joan Quintana ens proposa preguntes i respostes per alliberar-nos d'una conversa pendent. Per què es va originar i amb quina persona tinc la conversa pendent? Quines emocions o pensaments m'han impedit afrontar la conversa pendent fins ara? Què puc conservar i què pot estar en perill en la meva relació amb la persona amb qui tinc una conversa pendent? Quins seran els meus tres arguments centrals en la conversa pendent per facilitar-la? Quina emoció he de mantenir per no boicotejar la conversa? I per últim, prescindint del desenvolupament o conseqüències de la conversa, què serà diferent per mi a partir d'aquest moment?
Thich Nhat Hanh. La pràctica de la pau i la reconciliació és una de les accions humanes més essencials i artística.
I és que la reconstrucció de relacions fetes malbé no és una tasca fàcil. Una balança emocional amb excés de plom és com un pou sense fons. Per més or que dipositis al platet contrari, no la pots equilibrar, diu en Ferran Ramon Cortés. I és que amb uns determinats nivells de desequilibri negatiu, les aportacions positives no sumen. Pesen tant les emocions negatives que qualsevol acte positiu passa desapercebut als ulls dels altres. La clau per retornar a l'equilibri requereix, en primer lloc, reparar el mal, descarregar la balança del plom. M'agradaria saber què en pensa la Carme Pujol, també com dèiem abans, de la Bet Costa, que té un passat, tots tenim un passat, sí, però el vostre és com és, periodísticament és molt interessant i el mateix passa amb la Carme Pujol, que és llicenciada en dret, per tant m'interessa també aquesta, la teva opinió sobre quan hi ha molta emoció negativa a la motxilla.
Sí. Sí, i mira, i justament vinculant ara això amb el que deies, no?, les frases del Joan Quintana, jo com a per preparar la conversa em sembla molt útil, comentàveu, no?, quina emoció en principi he de mantenir, quins arguments, i alhora, al mateix temps, jo crec que això, insisteixo, serveix per preparar la conversa, però després he d'anar absolutament flexible i amb creativitat i amb la màxima obertura a veure què em trobo, perquè una conversa no la controlo jo. I per tant, si a lo millor m'aferro a mantenir una determinada emoció, això no sempre és possible. A lo millor jo vull mantenir una emoció de la calma, que seria doncs molt recomanable, però el que està passant amb aquella conversa a mi em genera unes emocions que estan molt lluny de la calma. Si jo m'aferro en això, doncs pot entorpir la conversa. El mateix en els arguments. Si jo m'aferro molt, és a dir, per preparar-m'ho, molt bé, però després jo els meus arguments han de ser traspassables, és a dir, jo he de tenir la capacitat de poder canviar els meus arguments en funció del que escolti. I aquest també és un altre, diria, problema per mantenir les converses pendents, perquè preparem molt el que vull dir. Jo quan la gent em diu, mira, em prepararé la conversa, li diré això, li diré l'altre, li diré, mira, compte, no et preparis tant el que vas a dir, sinó prepara't a escoltar, perquè si no, parlem i escoltem per respondre, no tant per comprendre. Llavors, està molt bé preparar-nos la conversa i al mateix temps, crec jo, ser flexibles, anar absolutament oberts a que aquella conversa i allò que ens diu l'altra persona ens pugui impactar i que inclús puguem canviar el nostre argument inicial o la nostra emoció inicial. Sí, voldria aportar això.
Sí, Carme, aquí com a advocada, en aquest cas, quan tens al davant dues postures que semblen irreconciliables, amb molt de dolor, amb molt de patiment i fins i tot amb problemes legals, amb ressentiment també, una conversa pendent es pot afrontar com?
Mira, d'entrada, quan hi ha, diguéssim, emocions o situacions tan enquistades, jo penso que això, amb una conversa pendent, no ens ho arreglem, això, per començar. A vegades dius, no, tindré una conversa per aclarir. Bueno, començaré amb una conversa, a lo millor només per poder quedar amb aquesta persona. A lo millor la conversa implica que podem quedar per mirar d'entendre'ns, però a vegades calen moltes i moltes converses.
I potser un mitjancer, no?
Un mitjancer, però compte, perquè no tothom pot ser un mitjancer. A lo millor hi ha, doncs això, dos germans que es barallen, qui fa de mitjancer? Home, idealment una persona que porti claredat, que porti objectivitat, que no estigui contaminada pel conflicte, perquè si la mitjancera és la germana que ràpidament fa un judici contra un dels dos, ja s'assuma l'equació del conflicte, no? Per tant, sí, una persona mitjancera, però triem quina, no qualsevol. I per altra banda, amb aquestes converses que dèiem, quan hi ha situacions molt enquistades, a part de que calen moltes converses, cal molta escolta i cal molt realment que una persona sigui capaç d'entendre l'altra, no? Aquesta famosa escolta empàtica, que, insisteixo, la sabem en la teoria, però que a l'hora de la pràctica doncs no és tan difícil de dur a terme.
Bet Costa, què passa si la persona amb la qual tenim una conversa pendent és morta?
Clar, en aquest cas no és possible tenir la conversa i llavors aquí l'únic treball o l'única oportunitat que tenim és poder resoldre nosaltres el conflicte que ha quedat, no?, amb la persona que ja no hi és. Se'ns dificulta el poder tenir lògicament aquest tancament o aquesta conversa, però sí que podem també aprofitar l'oportunitat per responsabilitzar-nos quina part nostra no va poder tenir aquesta conversa anteriorment, com no vam buscar la manera de solucionar aquest conflicte que va haver-hi i, com dèiem abans, no?, com deien també les nostres companyes, poder aprofitar aquesta situació per fer un creixement. Abans la Carme parlava de la por com a emoció. Potser si no vaig poder tenir la conversa perquè tenia por al conflicte o no tenia la suficient seguretat per poder-ho parlar, potser això és una oportunitat d'aprendre de la por, traspassar la por, guanyar seguretat, guanyar fortalesa, i aquí s'obre un procés de creixement per un mateix.
Sí, completant el que comenta la Bet, en consulta de vegades el que proposo és, per exemple, doncs, que puguin escriure una carta en aquella persona que ja no hi és i que puguin expressar, puguin treure tot allò que els agradaria compartir i, evidentment, no tindran la resposta, per tant, no serà una conversa, però sí que hi ha un efecte de catarsi, de poder buidar i poder-te també, el que tu deies, Bet, fer-se responsable, val? És a dir, que això també ajuda a que moltes vegades es produeix transitant el dol, alleugerir aquesta motxilla, perquè quan ha succeït d'una forma doncs, casual, que de sobte aquella persona ha marxat de la nostra vida, doncs clar, és una cosa de que jo hagués volgut dir-li. Mm-hmm. Doncs és una forma i que les persones agraeixen moltíssim, perquè d'alguna manera és com que es reconcilien i troben aquella pau, i doncs, cadascú amb les seves creences doncs, pot haver també altres rituals que poden ajudar, diguéssim, a alleugerir el fet de que no s'hagi fet aquesta conversa pendent, no? Però és molt important això, no? De tenir l'oportunitat de poder connectar-te amb tu primer. Mm-hmm. I també de vegades doncs, el que els hi proposo és que es posin a l'altra banda. Mm-hmm. És a dir, com hagués rebut això? Mm-hmm. Què li hagués agradat escoltar? Mm-hmm. Com hagués quedat la vostra relació si hagués sentit totes les teves paraules? Ho dic perquè això també transmet i connectes amb l'amor, que és aquesta energia doncs, que mobilitza i ens permet doncs, una altra cosa que també és important, no? En tot aquest diguéssim, tema que estem tractant, que és el perdó. Mm-hmm. És a dir, perdonar-nos a nosaltres mateixos i també a l'altre. No des del punt de vista més eclesiàstic, no em refereixo a això, sinó més espiritual.
Mm-hmm. I sobretot, afegint no, el que comentes, també perquè ens permet tancar etapes del dol que si no queden com també com capítols pendents, igual com les converses pendents que no ens permeten avançar en el procés del comiat o de la despedida.
Que important és això, el tancar etapes.
Molt important.
Sí, sí.
Carme Pujol?
Sí, ara us escoltava i a part de les converses pendents que tenim doncs, per malentesos o possibles conflictes o desencontres vius, us escoltava, no? I també doncs, sumàvem aquests conflictes o converses pendents doncs, amb persones doncs, que ja han marxat. I també doncs, em venia al cap totes aquestes converses d'alguna manera pendents amb nosaltres mateixos, no? Mm-hmm. Que també n'hi ha, perquè doncs, són a vegades preguntes que no ens atrevim a fer-nos a nosaltres mateixos, no? Diuen allò que diuen que hi ha dues coses a la vida que no tenen marxa enrere, no? Una és la mort i l'altra és quan saps alguna cosa. Mm-hmm. Però clar, quan saps alguna cosa significa que tu t'has de fer aquesta pregunta i, per tant, mantenir una conversa amb un mateix. I si fem una anàlisi, una presa de consciència, jo crec que veurem que a vegades no ens atrevim a tenir aquestes converses justament perquè si sabem, si tenim la resposta i volem recuperar, en alguns casos, el benestar, haurem de passar a l'acció. I això també doncs, crec que és una molt bona manera d'avançar, no? Fer-nos aquestes, atrevir-nos a tenir aquestes converses pendents amb nosaltres mateixes.
Aprofito per dir que la Carme Pujol és a Tarragona, perquè dius, vaig escoltant, esclar, ens escolta perquè no es pot veure perquè és en aquests moments a Tarragona, a l'Ofici de Viure, amb Carme Brit, Bet Costa, Carme Pujol, quines converses tens pendents?
Buda. Els que estan lliures de ressentiment trobaran la pau.
Sabem que tenim una conversa pendent quan evitem la trobada amb l'altre, tal com ens deia en Joan Quintana. La seva presència ens produeix irritació. Sentim que podem estar perdent oportunitats. Podem identificar sense dificultat amb qui tenim una conversa pendent, però el que ens permet avançar cap a una conversa alliberadora és ordenar les causes que l'han generat. De vegades no sabem ben bé per què, però la sola presència de l'altre ens provoca distanciament, agressivitat, no ens agrada la seva manera de demanar-nos les coses, no ens agrada com ens escolta. Situacions i persones que ens oprimeixen per la seva manera de ser i fer, que ens escolten, que ens aboquen persones i vivències de la nostra pròpia història que en el seu moment ens van generar malestar. I abans en Joan Quintana, quan el sentíem i ens deia això gairebé és una energia física que es pot copsar, gairebé sembla tangible, tot això. En l'ambient es copsa, hi està d'acord la Bet?
Totalment, sí, es copsa, es percep que hi ha aquesta tensió, que hi ha aquesta càrrega, que hi ha aquesta fredor i que aquí emmascara el que ha quedat pendent, les emocions que no s'han pogut expressar, el que no s'ha pogut dir, el que no s'ha pogut posar en aquesta relació.
I si en un conflicte bèl·lic, per exemple, Bet, quan hi ha moltes, hi ha hagut, no sé fins a quin punt, una guerra civil, no? Uh-huh. Pot ser entre cometes, una conversa pendent entre dos bàndols oposats que han implicat la nostra família.
Això és un pèl més complex. Suposo que aquí hi haurà moltes converses pendents, perquè com bé dius, no, Gaspar, és un conflicte entre veïns, entre iguals, on en aquest conflicte hauran quedat moltes parts ferides i moltes parts pendents: el dolor, la ràbia, la por, la venjança. Llavors aquí és clau poder tenir, tant de bo, no, fos possible un espai on es pogués donar una reparació, on es pogués reconèixer tot això i es busqués la manera de restablir un desequilibri tan gran com el que hi ha hagut quan hi ha una guerra. Si no, veiem les conseqüències que tenen aquests desequilibris també en les generacions posteriors, perquè aquests conflictes també s'hereten, o aquestes guerres també s'hereten, i al final també es converteixen en guerres entre les famílies o dins la societat. Per tant, molt necessari poder tenir espais on es pugui reparar tot això que ha quedat pendent.
Estem a la recta final d'aquesta conversa, d'aquest Ofici de Viure, que com cada diumenge tancarem amb Sergi Torres. Abans esmentava la Carme Brit, bé, el fet que, i ho dèiem també amb la Carme Pujol, que fora bo, a la mesura del possible, mantenir aquestes converses pendents cara a cara, no a través de telèfon mòbil, ni WhatsApp, etc, ni correu electrònic. No sé fins a quin punt creieu que les xarxes socials hi juguen algun paper en les converses que tenim pendent, és a dir, si hi poden ajudar o, al contrari, les allunyen encara més en el temps.
La meva opinió personal és que no ajuden, és a dir, que impedeixen el que es produeixin aquestes trobades, i per tant no és un element que col·labori a que es produeixin aquestes converses. El desitjable és que les persones puguin trobar-se sense cap mena de dispositiu i que puguin connectar, diguéssim, visualment, auditivament, olorar-se, és a dir, hi ha, en la presencialitat hi ha tots els sentits estan a disposició d'aquest objectiu, és a dir, que no hi ha res com la presencialitat. Si bé, doncs, les tecnologies per a unes coses poden afavorir, en el tema concret, i és la meva opinió personal, de les converses, diguem-ne, pendents i converses incòmodes i difícils, s'ha de buscar la forma de que siguin presencialment, des del meu punt de vista.
Sí. Carme Pujol?
Absolutament d'acord. I fixa't, jo diria que en alguns casos no les catalogaria ni de converses a les xarxes, no vull generalitzar, però en alguns casos per mi no són converses, sinó que senzillament són monòlegs. Són monòlegs. Jo deixo una a la meva i, com a molt, llegeixo el que em dius, però no em deixo d'alguna manera afectar pel que tu em dius, entre altres coses perquè el to li poso jo, faig les meves hipòtesis, és a dir, no veig aquesta presència que comentava la Carme, que en alguns casos ens pot aclarir la intenció, ens pot aclarir realment què vol l'altra persona, sinó que és purament jo em faig la meva pel·lícula. I per tant, més que converses, a vegades són autèntics monòlegs.
I quants conflictes a vegades es generen als grups de WhatsApp? No, precisament sí, perquè falta la presencialitat, falta l'escolta, falta la mirada. Llavors, són llocs on s'abonen més els conflictes i les converses incòmodes que no es poden resoldre.
Carme Pujol, abans ens parlaves de la importància del conflicte, no? O sigui, de no de fugir el conflicte. Suposo que també faries referència a aquesta importància en l'àmbit de la parella, no? I podríem acabar parlant de les converses pendents en l'àmbit de la parella. Què en penses, Carme Pujol? I després la Carme Brit, que ja va fent gestos amb la mà com volgué dir, i aquí podríem obrir un altre programa.
Sí, i tant. Bueno, en la parella, com també en molts altres àmbits, però per la pròpia relació, per la intensitat, per la proximitat, doncs poden haver-hi molts malentesos. Pot passar això de que, bueno, no dic res perquè hauria de ser l'altra, la persona que se n'adoni, hauria d'iniciar, poden haver-hi retrets. Això és una cosa que amb les parelles crec que passa molt, que quan encarem una conversa no ens centrem només en aquella conversa pendent o en aquell fet que provoca la conversa, sinó que automàticament ens remuntem a coses passades. O inclús ja elaborem coses possibles, hipòtesis del futur. És a dir, ens centrem en tot menys el que està passant ara. I així, doncs, una conversa és molt difícil. Per tant, també jo recomanaria centrar-nos en el que està passant, connectar en aquell moment amb les teves necessitats, amb els sentiments, amb les de l'altre, i centrar-nos, és a dir, evitar els retrets, perquè és que si no parlarem de tot menys d'aquella conversa pendent que volem tenir, no?
Carme, Marí?
Sí, lligat amb el que diu la Carme, doncs jo els hi dic, quan comencen a fer aquests retrets, els hi dic, els deixo que diguin tres o quatre coses, i quan ja ho han dit, doncs els dic, i ara treu-te el collaret, i em mira amb cara com vulguem dir què li passa a aquesta dona. Doncs, clar, què fan? Doncs enllaçar, doncs, com si fossin les boletes d'un collaret. Treu-te el collaret i centra't en una cosa, perquè si no, doncs van enganxant. I a veure, en el món de la parella certament hi ha també doncs moltes coses que a vegades doncs no estan prou explícites, i el que veig ara tot sovint a consulta és que és com que tothom va tan atropellat de temps, clar, les converses necessiten tenir un espai i un temps. I aquest temps és com, va, vinga, va, tenim que d'allò, perquè, home, no, necessiten aquest temps. Per tant, és important que, en el món de la parella, amb els fills, amb la família, amb els amics, ostres, donem temps, perquè el temps és un gran regal. Bueno, de fet, jo crec que és el millor regal que podem fer, no? És aquest que no es compra enlloc.
Totalment. I afegeixo també que la parella és la relació de més intimitat que construïm com a adults. Llavors també és un dels escenaris on més vulnerables som. Per tant, és fàcil que aquí ens sentim ferits, poc vistos, agredits amb facilitat, i llavors sigui algo que pugui ser habitual tenir temes pendents o converses pendents. També és una gran oportunitat per créixer en la parella, poder, no, aconseguir aquesta valentia de poder dir, mira, quan m'has dit això m'he sentit d'aquesta manera i necessito dir-t'ho perquè si no m'allunyo de tu, i en canvi dient-ho m'apropo.
Bet Costa, Carme Brit, Carme Pujol, un plaer. Realment heu dit moltes coses sobre les converses pendents. Tenim molta feina, tots plegats. Moltes gràcies, senyores. Fins una altra.
Moltes gràcies. Un plaer.
D'aquí uns instants, a l'Ofici de Viure, Sergi Torres. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Espa.
En què hem parlat al programa d'avui de la incomoditat, del fet que moltes vegades, clar, no mantenim converses pendents per la incomoditat de mantenir aquella conversa. Tu ets partidari de la incomoditat o ets partidari de la comoditat?
Clar, aquí, tal com funciona la meva ment, és observació, exploració i va aprofundint. Llavors, quan jo miro la incomoditat, em dono compte de que hi ha una manera de sentir-me incòmoda que m'està convidant a un aprenentatge. Per tant, direm que és una incomoditat creativa. Però hi ha una incomoditat que el que m'està dient és que estic retenint alguna cosa. Per tant, és una incomoditat que m'està animant a que em deixi anar. Hi ha incomoditats que directament mostren la por que tinc d'assumir aquella incomoditat i el que amaga darrere. Per tant, la incomoditat, si la mirem com una senyal, més que catalogar-la o dir prèviament el que significa, si ens hi exposem, i això ja no és lògic, la lògica de la supervivència no ens porta a atendre una incomoditat, ens porta a evitar-la. Per tant, la incomoditat s'acaba convertint en una altra cosa, va augmentant la intensitat. Per tant, quan arriba la incomoditat a la meva vida, m'està mostrant diferents opcions a mirar. Quan la miro, és que puc descobrir. Per tant, és un indicador que jo trobo molt positiu. Quan la incomoditat ve aparentment provocada per una altra persona, ostres, pot ser molt bonic seure'ns els dos i indagar plegats.
Cara a cara, no? Perquè cara, això també ha sortit en el programa d'avui, no? No a través de missatges ni...
Sí. Perquè allibera de moltes pors a través de l'acte de veure-les. Veure ens permet alliberar-nos. La visió allibera. Moltes vegades pensem que alliberar és renunciar a alguna cosa o sacrificar alguna cosa o fer un exercici profund de veda. A vegades és tan senzill com veure allò alliberar, i hi ha uns mecanismes de l'ànima que es posen en marxa sols i que ens permeten evolucionar i avançar.
Gràcies, Sergi.
Gràcies, Espa.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies.